Tenir por de llogar el teu immoble és completament normal. Tots coneixem algú que ha tingut males experiències i no volem que ens passi el mateix a nosaltres. I si ens deixen de pagar, i si em destrossen el pis, i si tinc problemes per trobar un bon llogater i els que trobo se'n van cada 2x3, cosa que m'hauria de buscar i reemplaçar-los constantment. És lògic sentir-se indefens, però hi ha mètodes i recursos per minimitzar els riscos de llogar el teu immoble. I això és el que veurem a l'episodi d'avui. Però abans deixa que em presenti, sóc l'Àlex Soler, un agent immobiliari a la zona de Vic, Osona, i si vols saber més sobre mi, pots entrar a la meva pàgina web alexsoler.net, des d'on podràs subscriure't també al meu informe immobiliari mensual, en el qual parlo doncs, de tot el sector immobiliari. Dit això, comencem. Primer de tot, com trobar un bon llogater? Per mi, si no vols tenir problemes llogant al teu pis, el més important és que trobis uns bons llogaters. Per fer-ho, has d'aplicar un filtratge. I a què em refereixo a un filtratge? Doncs has de mirar i has d'anar passant filtres per tal de que aquelles persones que quedin al final de tot aquest procés siguin doncs, les més aptes o les que representen un menor risc a l'hora de llogar-los el pis. Per fer-ho, normalment, jo el que faig és aplicar dos filtres. El primer és un filtre econòmic, en el qual que es miren, mires els seus ingressos i que l'import del lloguer no superi, per anar bé, el 33 o 35% dels seus ingressos. Mires en llista de morosos per veure que no hi siguin, pots fixar-te en la seva situació laboral i econòmica actual, com per exemple veure si tenen contractes fixes o temporals, si són fixes, quants anys fa que són fixa, etc. Tot això és important per veure si tenen capacitat suficient per pagar-te el lloguer. Però això no és suficient. Per altra banda, has de fer un filtre qualitatiu. I amb què em refereixo amb això? Doncs fixar-te doncs, amb la qualitat d'aquestes persones o d'aquests llogaters. En el sentit de quina personalitat tenen, els seus valors, la seva forma d'actuar. Quan hi ha problemes, creus que seran resolutius o que t'estaran trucant cada cop que es fongui una bombeta? Si són gent que fa moltes festes o que creus que poden fer festa al pis, creus que són gent que si algú s'espatlla o tindran cura del pis, o que més aviat els és igual tot i són més aviat deixats i si es xafa alguna cosa no passa res i això del manteniment no saben ni què és, etc. També no, el que serveix una mica és mirar les red flags, no, que diuen avui en dia, que són aquells inputs que dius, ostres, això ja em ve a dir que aquí hi ha un problema. Com per exemple, si t'han dit una mentida, per exemple, et diuen que porten molt temps a l'empresa o tenen un contracte fix i en veritat tenen un contracte temporal o porten només uns mesos, doncs aquí ja hi ha algú que falla. Jo en aquests casos, quan hi ha mentides, acostumo a descartar-los directament. També acostumo a descartar gent que és negativa, per exemple, venen a veure el pis i ho critiquen tot. Aquesta habitació és petita, no m'agraden els terres, no m'agraden no sé què, això no acaba de funcionar del tot bé, això. Quan comencen així, el més probable és que una, ho facin per intentar negociar-te el preu del lloguer, però dues, també és molt probable que si els hi acabes llogant, que dos per tres t'estiguin trucant perquè els hi arreglis no sé què, perquè el veí de dalt fa soroll, perquè el veí de baix s'ha comprat un gos, i només seran mal de caps. Quan el que volem en realitat, l'objectiu, és buscar algú que pugui estar en el teu pis quants més anys possibles, molestant-te el mínim possible i només per l'imprescindible, per tant, que pràcticament ni te'n recordis de qui són i que et paguin doncs, el que t'han de pagar, si t'han de pagar 500 euros, que t'ho paguin 500 euros puntualment. Aquest és l'objectiu. Per tant, gent que no pot pagar, ja els haurem filtrat amb el filtre econòmic, gent que portarà problemes, és el que hem de mirar ara, no? Gent negativa, gent que ens ha enganyat, gent també que t'ho negocia tot, sense cap mena de sentit, educació ni coherència, és a dir, ells ho volen fer tot a la seva manera. No està malament que intentin negociar algunes coses. Ostres, doncs mira, a mi m'agradaria això, a mi m'agradaria allò. Això vol dir que realment els interessa i que volen doncs, fer allò a casa seva. Però si t'ho negocien tot sense cap mena de sentit, hi ha un indicador clau que et portaran problemes més endavant. També altres coses a tenir en compte. Si vols que realment es quedin gent en llarg termini, doncs fixa't que no siguin masses persones. És a dir, si són 6 persones en un pis de 2 habitacions, allò no té cap termini, no té cap sentit. O encara que, o per exemple, si són una parella amb un bebè i el pis té una habitació, doncs potser durant els primers 2-3 anys de vida del bebè no hi haurà cap problema, però després creixerà i necessitarà una habitació pròpia i al final t'acabaran marxant. altres coses, per exemple, la gent que estudiants, per exemple, que no dic que no puguis llogar pisos amb estudiants, però si el que busques és un lloguer a llarg termini i amb el mínim de problemes possibles, doncs no lloguis el pis amb estudiants, perquè d'aquí un any et marxaran. I els estudiants és fàcil, no tothom, però sí que n'hi ha bastants, doncs que els dirà a la festa o que no cuiden tant el pis, perquè no han tingut mai un pis, no saben quin manteniment s'ha de fer. Al final, el lloguer amb estudiants és un negoci completament diferent, que té els seus avantatges, els seus inconvenients. És un negoci que porta més feina, més mals de caps, però que també en molts casos doncs porta més beneficis. I també l'altra cosa que solo fixar-me és si tenen un passat gris, no? En el sentit de que poc clar, i quan els hi fas preguntes intenten evadir-les, no? I no acaben de respondre i se'n van per les branques. Això no sol ser gaire bon indicador, també. Per mi, per veure tot això, és important tenir un tracte cara a cara, no? I fer les preguntes adequades, no? Que ens permetin veure com actuaran aquests potencials llogaters quan sorgeixin problemes. Perquè al final hi hauran problemes. Es xafarà la caldera, hi haurà, no sé, hi haurà goteres, el que sigui. I veure com reaccionaran o com poden reaccionar en aquests moments és important. Però no és el mateix una persona que truqui, mira, se m'ha espatllat la caldera, pots enviar-me algú, a que et truqui algú a les 3 del matí cridant, dient que no tinc aigua calenta, que no sé què, i et torni a trucar a les 6. Hi ha moltes maneres de gestionar els problemes, i buscar algú que els sàpiga gestionar bé, doncs és algo important per la teva tranquil·litat. Llavors, un cop ja has triat el teu llogater, que des del meu punt de vista és el 90% del procés per estalviar-te problemes, llavors és el moment de la veritat. És el moment de gestionar, no, el lloguer del teu pis. Si has fet una bona tria, el més probable és que no tinguis cap mena de problema i puguis despreocupar-te el 99% d'aquest pis durant anys. Hauràs de fer algunes gestions i mantenir certes converses de tant en tant, però res desgavellat ni problemàtic. Algo molt, ja dic, molt puntual i que en mitja horeta, una hora, ho tindràs solucionat. Tot i això, i del mètode que haurem aplicat, no?, o que hauràs aplicat en escollir el teu inquilí, el teu llogater, segueix havent-hi el risc, tot i que és molt menor, d'haver-nos equivocat i acabar tenint algun tipus de problema. I és per això, doncs, que ara ens fixarem, no?, o veurem els 4 tipus de problemes més comuns que pots tenir al llogar un immoble i què pots fer per protegir-te davant d'aquests problemes. El primer de tots, i el que la gent sol tenir més por, és el risc d'impagament, és a dir, que et deixin de pagar. La solució, molt fàcil, una assegurança d'impagament. Aquesta bàsicament consisteix en la garantia de poder cobrar les mensualitats en cas de que el teu llogater no et pagui. Això et proporcionarà total tranquil·litat a l'hora de llogar el teu habitatge o el teu immoble, perquè a més pots intentar incloure en aquesta assegurança, si t'interessa, doncs tot el tema de l'assessoria jurídica per a la defensa dels teus drets en cas de que hagis de fer fora el llogater perquè no paga. I també pots incloure fins i tot la cobertura de danys per vandalisme, despeses de serralleria si has de canviar la porta, etc, etc, etc. Quin cost té una assegurança d'impagament? Doncs la veritat és que és un cost bastant... És un cost bastant reduït, tenint en compte doncs la tranquil·litat que et porta, que sol ser entre el 3% i el 5% de la renda anual. És a dir, si cobres, per exemple, 700 euros al mes, que són uns 8.400 euros a l'any, si és un 3%, estaries pagant 252 euros a l'any, i saps que si et deixen de pagar, doncs tu seguiràs cobrant, i mentre hi hagi aquest procés jurídic per fer fora el llogater, doncs tu seguiràs cobrant, i en molts casos aquest procés jurídic també serà pagat per l'assegurança. Al final, altra cosa interessant és que l'empresa mateixa d'assegurança, abans de fer el lloguer, doncs ells també passen un filtre econòmic de l'inquilí o del llogater, pel que també et donarà més seguretat, no?, de que estàs posant algú que realment doncs es pot permetre i et portarà pocs problemes a l'hora de llogar. Quins altres problemes pots tenir? Destrosses al pis. Com estàvem parlant ara, pots contractar de nou una assegurança que contempli la cobertura davant de deterioraments immobiliaris, desperfectes malintencionats i robatoris. Que això pot ser fins i tot una ampliació de l'assegurança d'impagament, tal com parlava. Què més pots fer? Doncs demanar-los fiances, 2 fiances, 3 fiances, per exemple. Aquestes de què serveixen? Doncs de que si han destrosses al pis quan marxin, Si el pis està perfecte, els hi tornes les fiances. Si el pis no està perfecte, aquestes fiances te les quedes tu per poder arreglar les destrosses que hi hagin. Això és interessant, no? Fins a cert punt. Per què em refereixo fins a cert punt? Doncs si, per exemple, tens dos fiances de 700 euros o 1.400 euros i depèn de quines destrosses t'han fet, doncs no et dona per fer gaire res. Però bueno, és un punt inici, no? Uns diners com a mínim que tens, que pots complementar, no? Que crec que és molt important complementar amb aquesta assegurança. Pots tenir, clar, al final aquestes dues opcions que tenim, no? L'assegurança davant de dades perfectes i tot això, i deteriorament, robatoris també, junt amb les fiances, doncs al final et donaran aquesta seguretat de que si hi ha algun problema, alguna destrossa al pis, tu et podràs fer càrrec i podràs fer front a aquestes reparacions. Després, quins altres problemes pots tenir? Rotació constant d'inquilins o de llogaters. Per què? Doncs per una banda, perds molt temps, buscar un bon llogater és costós, no és un procés fàcil, al final ficar la primera persona que et trobes és molt fàcil, hi ha molta gent que busca lloguers i més avui en dia, però decidir-te o fer aquests filtres fins a trobar algú que realment creus que no et portarà problemes és un procés que comporta temps. Per altra banda, també perds diners. Al final, quan marxa un llogater, abans no entra el següent, deixes de tenir uns ingressos. Per tant, et fa perdre temps i diners. Solució. Aquí l'única solució que hi ha és escollir bé el teu llogater i assegurar-te de que vol viure en el teu pis a llarg termini i no estar només de pas. Tot i així, poden passar coses. Potser tries a les persones ideals i pel que sigui, doncs, se n'han d'anar a treballar a l'altra punta d'Espanya. Doncs, bueno, són coses que passa. O la dona estava embarassada i havien llogat el pis, doncs, pensant que tindrien un fill, però va, i en comptes d'un són trillizos i en surten tres i necessiten un pis més gran. Doncs bueno, són coses que passen i que no pots controlar tu, però que ja et dic que són molt poc freqüents i que segurament no et passaran mai. Per tant, ja et dic, quan fas el filtre de llogaters és impossible, no?, saber si estaran o no a llarg termini, però sí que és bastant fàcil, amb les preguntes adequades, veure si tenen intenció, si més no, de quedar-se al teu pis durant 8, 10, 15, 20 anys o només uns mesos o un parell d'anys. I per altra banda també és important ser un bon arrendador, és a dir, ser un bon propietari, que quan hi hagin problemes els solucionis o t'encarreguis de que es solucionin, de que no has de ser amic seu però tampoc has de ser el seu enemic, has de ser una persona cordial, neutra, fins i tot pots tenir algú que ho gestioni per tu i que s'encarregui un professional, i si ho fas així no se n'aniran. Sí, clar, si per molt que vulguin estar en el teu pis durant molts anys, si quan se'ls espatlla la caldera tardes mig any a arreglar-la, a la mínima que trobin un altre pis, doncs se n'aniran, se n'acabaran anant encara que els hi costi el mateix, perquè la gent també busca, doncs, una qualitat de vida. I el perfil, no?, l'últim problema que et pots trobar, i amb el que, per desgràcia, és un dels més molestos també, són quan hi ha llogaters poc resolutius i molt pesats. I amb què em refereixo això? Són gent que et truquen per tot. Gent que se'ls espatlla la bombeta i et truquen, gent que senten un degoteig i et truquen a les 3 del matí, gent que, en general, són incapaços d'encarregar-se a ells o de tenir iniciativa per arreglar-se-les ells sol. Una cosa és que s'espatlli alguna important, la caldera, hi hagi problemes amb el terra, hi hagi, hi hagi una fuga a dalt. Òbviament, doncs aquí doncs, sí que al final és la teva obligació com a propietari encarregar-te d'aquestes coses, però has de buscar un llogater que et truqui només quan sigui realment necessari, que no et truqui per qualsevol parida o per qualsevol tonteria. I això és important veure-ho també quan fas la tria de llogaters. Un cop hi és, ja està, però és fàcil veure el tarannà de les persones quan els tractes cara a cara. Al final sempre et pots equivocar, com tot, però si ho fas bé en el 95% dels casos podràs encertar, no?, si aquella persona serà un bon llogater i et portarà pocs problemes o t'estarà molestant cada 2x3. Per tant, en conclusió, el més important de tot és trobar un bon llogater I un cop hi ha el llogater, tot i així hi ha diverses eines, com assegurança d'impagament, les fiances, l'assegurança de notades perfectes, que et poden ajudar a dormir tranquil i minimitzar la magnitud de certs problemes en cas de que sorgissin. Però realment, l'important és intentar evitar que aquests problemes sorgeixin. I com s'evita? Doncs fent una bona tria de llogater. Al final, si tens un bon llogater, és igual a tenir pocs problemes. I per trobar un bon llogater, l'únic que necessites és un bon sistema de selecció, uns bons filtres per poder filtrar, no? I al final, si poses la primera persona que et trobis, hi ha un 50, un 60, un 70% de possibilitats de que t'hi acabis tenint un problema o altre. En canvi, si fas una bona tria, una bona selecció, doncs segueixen haver-hi impossibilitats, però potser en comptes de ser un 50% és un 5, un 10%. Per tant, és algo molt més reduït, no? Reduir riscos. Per fer-ho, doncs, necessitaràs un mètode que et permeti detectar persones resolutives, amb capacitat econòmica, que tinguin cura del pis, com si fos seu, i que vulgui quedar-s'hi durant molts anys, idealment. I per fer-ho, doncs, això, has de seguir un mètode o buscar algú, si més no, que l'apliqui per tu. Jo, per exemple, em dedico també a això, a part de vendre pisos també, he llogat diversos pisos, em dedico a llogar, bueno, gent que els propietaris que no es volen encarregar tota aquesta selecció de llogaters, doncs jo ho faig per ells. I al final aquesta experiència, no haver fet ja moltes més vegades del que ho faran alguns propietaris en la seva vida, em permet, doncs, clixar més fàcil a certes persones, no? Ja, al final també m'he equivocat i també m'ha permès, doncs, veure i aprendre dels meus errors perquè així no els hagis de cometre tu. Doncs així et deixo el resum, i és que la part més important, si vols llogar el teu immoble de forma segura, és una bona elecció de llogaters. I llavors, si vols, aprofitar i protegir-te, no, amb aquestes eines que hem comentat, fiances, assegurances, etc. Moltes gràcies per haver-me escoltat. Espero que aquest episodi t'hagi agradat i t'hagi estat útil. Si és així, t'agrairia enormement que et subscriguis al podcast i el comparteixis amb un amic o amb algú a qui li pugui interessar. També et convido a entrar a la meva pàgina web, alexsoler.net, des d'on et podràs subscriure al meu informe immobiliari mensual, on envio contingut exclusiu i les últimes novetats sobre el sector i el mercat immobiliari local. Ens veiem el dilluns que ve, en aquest podcast. Fins aviat!